Continguts en xarxa. El Pou. El sistema CRISPR permet seleccionar i modificar parts concretes de l'ADN per convertir-lo en una seqüència que s'adapti a la nostra voluntat. Aquest sistema, ideat per un equip dirigit des d'Alacant, ofereix edició genètica barata i eficient, i ens preguntem fins on pot arribar i com el controlem. Per això tenim en comunicació Gemma Marfany, professora de genètica de la Universitat de Barcelona. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Gràcies per estar aquí escoltant.
En primer lloc, una explicació una mica ràpida de com funciona aquesta tècnica d'edició genòmica anomenada CRISPR.
Bé, aquesta és una tecnologia que s'ha desenvolupat en les seves conseqüències més rellevants des del punt de vista aplicat en els últims anys. I bàsicament és una tecnologia que ens permet fer talls en la seqüència informativa de l'ADN en llocs molt precisos, com si fos un bisturí molecular que pogués tallar exactament en el lloc precís. Llavors, això provoca que la cèl·lula tingui que reparar perquè té un descosit. I, per tant, aquesta informació, si nosaltres tinguéssim una novel·la, és com si de repent ens haguessin separat fulles de dintre de l'interior. I nosaltres les hem de tornar a recosir perquè pugui tenir significat i la cèl·lula sap que això ha de fer. La qüestió és que, tot i ser molt precisos en com nosaltres modifiquem, com en el lloc on volem modificar, doncs la cèl·lula quan repara no sempre fa exactament, no sempre reposa, sempre deixa les coses com estava, sinó que en aquest procés pot afegir coses o treure coses, i això, si nosaltres ho sabem dirigir, ens permet o bé trencar totalment una informació genètica, fer que no tingui significat, o bé introduir una modificació molt precisa.
Uh-huh. D'aquesta manera, el que aconseguim és modificar la part exacta de l'ADN que no ens interessa, o almenys, com a mínim, trencar-la, i després el que potser és més difícil és reconstruir-la tal com nosaltres volem.
Exacte. És a dir, trencar i destruir una informació és supereficient, perquè de fet és el que la cèl·lula de natural faria. Pensem que és com si nosaltres tinguéssim una roba i tinguem una estripada, i llavors ens queden allí, doncs, al costat del que seria el sec, ens queden allí els fils mal girbats. Què fem normalment? Doncs retallem una mica per poder cosir-ho millor. Doncs la cèl·lula fa el mateix amb l'ADN, i això implica que hi ha un tros que se n'ha anat. Si això és en una seqüència important, doncs realment el que hem fet és trencar aquesta informació, i per tant això és superprecís. Però el que nosaltres ara també es pot intentar és dir, no només volem fer aquest tall, sinó reparar-ho, cosir-ho, no només volem, amb el símil del bisturí, no només volem tallar i treure una peça de l'interior, sinó cosir-la, reparar-la, que torni a funcionar com si no hagués passat res, però arreglada. Clar, això seria molt precís, voldria dir introduir modificacions, doncs, a la carta.
Mm-hmm. D'aquesta manera, per fer-ho, el que cal fer és introduir una mica la informació que nosaltres vulguem perquè la cèl·lula es repari amb aquesta informació que nosaltres volem afegir-hi.
Sí, de fet, sí, hi ha tota una sèrie de tecnologies que són totes derivades de la enginyeria genètica que ens ho permeten fer. Pensem, tot i que això ja és una mica més de coneixement general, que d'on ve aquesta tecnologia, en el fons, és de bacteris. Els bacteris es defensen dels seus paràsits, i els seus paràsits són virus. Llavors, aquests virus bacterians, doncs, quan entren dins d'una cèl·lula bacteriana, la matarien. Nosaltres, si entren virus, tenim anticossos que ens ajuden a defensar-nos. Doncs els bacteris han desenvolupat una tecnologia que el que fa és trencar aquesta informació genètica del virus perquè no pugui créixer, no pugui infectar, en el fons. I utilitzant aquest coneixement s'ha canviat, s'ha adaptat per poder utilitzar després en qualsevol organisme. Ho podem utilitzar, evidentment, en bacteris, però es pot utilitzar en plantes, es pot utilitzar en animals. I, evidentment, podem pensar en utilitzar-ho en cèl·lules humanes, uh-huh, o fins i tot en embrions humans.
De fet, aquesta l'edició genòmica és una cosa que sempre ha estat molt present, però aquesta és la primera vegada que es fa, que es desenvolupa una tècnica que la fa senzilla i barata.
Sí, de fet, tecnologies per poder manipular genèticament ja n'hi havia. El que passa és que eren poc eficients i que necessitaven d'una elevadíssima dedicació d'esforços, de temps i de diners. I ara el que s'ha aconseguit és com si diguéssim democratitzar-ho i ser molt més eficient, fer-ho a l'abast de tothom, qualsevol laboratori que vulgui fer-ho ho pot fer. I llavors jo crec que en aquest sentit hem de ser conscients de que ens dona una eina que ens permet obrir una sèrie de perspectives que fins ara doncs, no eren a l'abast. Pensa, per exemple, que ara podran haver-hi doncs, xampinyons modificats genèticament amb aquesta tecnologia, que de fet es podrien comercialitzar, perquè el cost afegit no és molt més elevat, perquè és molt assequible. Per tant, vol dir que es pot fer servir en un ventall amplíssim de possibilitats.
Pel que fa als humans ja en parlarem un altre dia, però comencem parlant d'aquests xampinyons modificats genèticament. Què ens pot aportar aquest canvi en el mapa?
Podríem pensar qualsevol modificació que ens interessés, però jo us explicaré una que ja de fet podria estar comercialitzada als Estats Units ben aviat, que ja han realitzat, és a dir, no és una entelèquia, sinó que ja hi és, ja existeix. Pensem, per exemple, en els xampinyons, que és l'exemple aquest, és com una mica anecdòtic, doncs que si nosaltres comprem els xampinyons laminats, sabeu que si s'acaben de fer estan molt blanquets, però de seguida notem si s'ha fet fa dies aquests talls perquè comencen a ennegrir-se, perquè s'oxiden, i després això implica també que es destrueix el teixit i comença a estar tot flonjo, i nosaltres ja diem, no, això ja no està bo perquè fa dies que ha passat. Tot això és una sèrie de processos que passen dintre dels òrgans i dels teixits i de les cèl·lules dels organismes quan doncs han de morir, i llavors es van oxidant i es van fer malbé. En el cas dels xampinyons, són unes reaccions successives que hi ha uns enzims que actuen per doncs, podrir no, fer malbé aquest aliment, en aquest cas, però perquè després això s'hauria de reciclar a la natura. Doncs bé, el que han fet és disruptar, trencar la informació genètica d'un d'aquests enzims de la via. De tal manera que ara no pot anar per aquesta via, no es pot ennegrir perquè falten aquests enzims que ajudarien a oxidar i que, a més, llavors, a partir d'aquí, doncs hi hauria aquest no, que estem fet malbé del teixit. Doncs ara aquests xampinyons, si es laminen, doncs durarien molt temps, no es farien malbé durant molt temps. Per tant, això és evident que és un avantatge, tant pel consumidor com per la persona que es produeix.
Tindrien cap efecte sobre la salut o sobre la qualitat del producte?
No, serien equivalents amb un mutant natural, només que l'has fet tu. És a dir, no queden restes de la transgènic, no, si podem considerar que és transgènic. De fet, als Estats Units es considera que això no és transgènic.
Per què no és transgènic, això?
Bueno, depèn de com el defineixes. Què entens com a transgènic? Perquè, clar, si tens com a transgènic un organisme en el qual s'ha introduït un material genètic, però aquest material genètic que has introduït no queda, no perdura, doncs llavors hi ha una modificació, com igual que hi ha moltes modificacions contínuament doncs per efectes doncs, del sol, de llum ultraviolada, de virus, de paràsits, és a dir, llavors tot és transgènic. Llavors aquest és el punt com el defineixes, és a dir, el problema és que la gent a vegades entén com a transgènic el que nosaltres diem organisme modificat genèticament, és a dir, que l'humà sap quin tipus de modificació vol fer i l'executa. Sí? Però aquí llavors entres també en una altra... És una definició que també és molt àmplia, perquè llavors qualsevol organisme que tinguem, qualsevol planta, qualsevol animal, que tu, per exemple, dius jo aquesta vaca la vull creuar amb aquesta altra, aquest toro, doncs això també es modifica genèticament. Perquè tu estàs dient jo vull que això d'aquí vagi amb això d'aquí i a veure què surten els seus fills. És a dir, tot depèn de la definició en aquest cas, no? I als Estats Units tenen una definició molt estricta i no ho són per ells.
Tornem a aquestes modificacions, que dèiem, aquesta edició genòmica que ja s'ha aprovat o que com a mínim està planificada. En el cas dels animals també s'han fet experiments?
Sí, a veure, a nivell de laboratori, per estudiar malalties genètiques, per tenir coneixement, es fa servir contínuament ara, és a dir, s'ha democratitzat. Qualsevol laboratori, doncs ara pot fer servir aquesta tècnica, igual que tu a casa, doncs tens ganivets dintre del calaix de la cuina i els pots fer servir en el moment que et sigui convenient. En el cas dels animals, per alimentació, doncs, per exemple, a Xile acaben de fer una ovella que té una mutació generada per aquesta tecnologia, però d'igual manera que existeix de forma natural en vaques. Jo no sé si has vist aquestes vaques tipus Hereford, és una raça que de natural, perquè és una mutació natural en el seu cas, doncs estan com a molt, tenen molta massa magra. Són molt grossos, molt quadrats, però tenen tota la musculatura molt emmarcada. Això és perquè tenen una mutació en el gen de la miostatina, que és un gen que controla la massa muscular. Llavors, i en aquest cas, en aquestes vaques, aquesta informació genètica no funciona. Llavors s'han fet en ovelles, s'ha generat aquesta mateixa mutació, però mitjançant aquesta tecnologia del CRISPR. Per tant, d'alguna manera és simulat una mutació que existeix també de forma natural amb altres animals, i el que ha aconseguit són ovelles que tenen el doble de massa muscular de la que té, doncs, l'ovella germana que no té aquesta modificació. Mm-hmm. Val? Per tant, d'alguna manera el que tu tens ara és una potència per generar major diversitat. També, doncs, si em deixes dir una coseta,
sí, tant.
Això és com un incís, no? Ara aquí, jo crec que aquí, en el Mediterrani, en concret, doncs, a l'estat espanyol i a Catalunya, de vegades ens creiem, doncs, que tots els avenços es fan fora, i jo voldria, doncs, dir que aquesta tecnologia, sí que les aplicacions han sigut desenvolupades per empreses bàsicament americanes, on hi ha moltes patents, però el coneixement bàsic va sorgir d'aquí. És un grup que va treballar a Alacant, que no tenia ni diners per investigar, investigava aquests bacteris que tenen aquest mecanisme per defensa dels seus propis virus. I d'alguna manera, doncs, crec que val la pena, doncs, reconèixer, doncs, que el grup del Francis Mojica i tots els doctorants que va tenir, doncs, que van treballar, no?, per tenir aquest coneixement, i que ara tothom arreu del món el pot fer servir.
I tant, és molt important mencionar que aquí es fa també molt bona investigació.
Molt bona recerca.
Gemma Marfany, moltíssimes gràcies per aquesta introducció a aquest mètode d'edició genòmica. Segurament ens sentirem a parlar molt més en un futur. Gràcies per atendre'ns i parlem en una altra ocasió.
Molt bé, moltes gràcies.
Al Pou. Continguts en xarxa.